Bona nit, són 8:45.
No ho sé, amb Pep Tormos.
Avui no ho sé de butxaca fins a 8:45, abans de sopar o de saber que... que queden menys de 24 hores per constituir tots els ajuntaments del país, serà demà a les 12 del migdia, a tot arreu excepte Barcelona, on el ple s'endarrereix fins a les 5 de la tarda, i a la capital catalana a hores d'ara encara hi ha incertesa sobre què passarà. Xavier Trias és qui ho té més ben encarat, però ara mateix no és segur que sigui alcalde, i és que continuen les negociacions contra rellotge. Sigui com sigui, les bases de Junts i Esquerra tindran l'última paraula sobre un acord per formar govern. Els militants dels dos partits decidiran demà al matí en una consulta si estan a favor del pacte. Tot i l'armatisme en les converses, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, diu que les negociacions estan avançades.
Tota la meva confiança personal cap a Ernest Maragall perquè pugui arribar al millor acord per la ciutat de Barcelona i, per tant, doncs, desitjo que això pugui tirar endavant i, com sempre, trobaran en el govern de Catalunya un aliat còmplice per fer avançar Barcelona, per fer avançar la capital del nostre país amb tot el país al costat.
Però, com dèiem, ara com ara, aquest pacte no garanteix l'alcaldia Xavier Trias. L'operació Jaume Collboni continuarà viva fins al final perquè el PP intenta de totes totes arribar a un pacte amb els socialistes. I aquí la clau la tindrien els comuns. Sílvia Solanàs.
Cirera vol evitar un alcalde independentista. Diu que ell està disposat a fer alcalde Collboni i quedar-se fora, però com que no sumen prou, la proposta passa perquè aconsegueixi que els comuns l'investeixin també sense entrar a govern. I avui, per primer cop, s'ha mogut lleugerament. Cirera encara veta Colau, però ja no és tan taxatiu pel que fa a la resta.
No seria el mejor escenario, pero entonces tendríamos que hablar. Yo lo que quiero es que el partido de Colau saque sus manos de todas las concejalías del Ayuntamiento de Barcelona que generan riqueza. Porque con sus manos en esas concejalías han convertido a Barcelona en una ciudad triste, sin inversiones, sin futuro y sin capacidad de liderazgo.
Els comuns, però, sempre han descartat qualsevol triangulació amb el Partit Popular i Jaume Collboni i Daniel Cirera sumen 14 regidors per sota dels 16 que sumarien Trias i Maragall. Sigui quina sigui la fórmula, això sí, tot fa preveure un govern en minoria.
Incertesa a Barcelona i incertesa també a Ripoll, on encara no sabem qui governarà, si l'extrema dreta de Sílvia Orriols o si finalment hi haurà un pacte alternatiu. Adrià Santasusagna.
El resultat de les eleccions a Ripoll ha estat difícil de digerir. L'extrema dreta de Sílvia Orriols espera poder ser alcaldessa com a força més votada, però la resta de partits fan mans i mànigues per aconseguir un pacte alternatiu. En un primer moment, Junts per Catalunya s'havia pronunciat en contra de fer aquest pacte i, com volia Laura Borràs, apostaven per deixar-la governar. Després de la pressió mediàtica i política sobre el municipi, van fer marxa enrere quan la resta de partits, Esquerra, PSC i CUP, ja havien tancat un acord a l'espera de Junts. Ara els postconvergents volen participar de l'acord i reclama l'alcaldia. Per això s'explora un acord amb republicans i socialistes i la CUP podria donar-hi suport des de fora. Tot plegat s'està negociant a contrarrellotge a l'espera de poder fer públic un acord abans que es constitueixi l'Ajuntament. Això serà demà a les 12 del migdia.
Doncs bé, des de Ripoll, en aquest sentit, Esquerra acaba de fer un comunicat on manté la proposta de fer govern amb el PSC i la CUP. Per tant, la pilota tornaria a la teulada de Junts per Catalunya. Veurem demà a les 12 què és el que acaba passant. En canvi, on ja està definit és a Girona. Hi haurà govern independentista. Lluc Salella serà el nou alcalde de la ciutat després que guanyem Girona, Junts per Catalunya i Esquerra hagin tancat un acord. Gemma Geis serà la vicealcaldessa i el govern s'estructurarà en àrees compartides. Des de Girona, Bàrbara Julva.
Guanyem Junts i Esquerra han reivindicat que el pacte és en clau municipal. De l'àrea d'alcaldia amb Lluc Salella se'n dependrà una regidoria de llengua catalana que portarà Núria Riquelme de Junts. Gemma Geis, a part de la vicealcaldia, tindrà la regidoria de promoció econòmica. El republicà Quim Ayats portarà el timó de l'àrea de cultura, esports i educació, més d'una de les sis tinències d'alcaldia. Lluc Salella ha assegurat que el tripartit és un govern fort, estable i legítim.
Un govern que té 17 dels 27 regidors té tota la legitimitat per governar. És un govern que té, els grups municipals que el conformen, si els sumem, té de lluny més del 50% dels vots.
Entre les 64 propostes del full de ruta de la ciutat hi ha reservar 1 milió d'euros per la compra d'habitatge social, la construcció d'una nova escola bressol, la reforma del carrer de la Creu o un pla de revitalització de la Rambla.
Aquestes últimes hores també es van aclarint com quedaran els ajuntaments en altres ciutats del país. Municipis com Terrassa, Mollerussa, Berga o la Bisbal d'Empordà ja tenen clar qui serà el seu alcalde a partir de demà, a Giró.
Jordi Ballart, de Tot per Terrassa, mantindrà l'alcaldia gràcies a un acord sobiranista amb Esquerra i Junts. A Mollerussa, Marc Solsona mantindrà l'ajuntament també més significatiu del PDeCAT gràcies a un acord amb el PSC, un govern en minoria obert a sumar altres partits. A Berga, Junts permetrà que continuï governant la CUP. El partit ha descartat un acord amb el PSC i un grup independent per mantenir l'alcaldia al copaire Ivan Sánchez, que negocia incorporar Esquerra al pacte. A Valls, Esquerra donarà suport a Dolors Ferrer de Junts, un esquema que repetirà a la inversa a Caldes de Montbui amb el republicà Isidre Pineda. A la Bisbal d'Empordà, el PSC tindrà l'alcaldia gràcies a un pacte amb Junts per Catalunya i Tot per la Bisbal.
A RAC1 demà ens bolcarem en la Constitució dels Ajuntaments. El Via Lliure amb Xavi Bundó dedicarà el programa a cobrir des de 11:45 la Constitució dels Ajuntaments Principals del país. Serem a Tarragona, Lleida, Girona i algunes de les ciutats principals com Badalona, Sant Cugat del Vallès i Manresa. També a Ripoll. A banda, estarem pendents de València i Madrid. I a la tarda, a 16:45, començarà un especial amb Xavi Bundó i l'equip d'informatius per seguir la Constitució de l'Ajuntament de Barcelona. Això a casa nostra. A tot l'Estat, després de pactar en 187 municipis, ara s'obre la guerra entre el PP i Vox. El motiu? La violència masclista. Qui ha obert la capsa dels trons és el diputat de l'ultradreta a les Corts Valencianes, José María Llanos, amb aquestes declaracions.
La violència de género no existe, la violència machista no existe.
Ho ha dit a Televisió Espanyola, és justament el que sona com a futur president de les Corts Valencianes i ja ha fet esclatar la primera gran crisi entre populars i Vox. Tot el PP ha sortit en tromba a corregir-lo. Des de Madrid, Roger Barciba.
Sí, la reacció del Partit Popular per corregir Llanos ha sigut fulminant. El president del partit, Núñez Feijóo, diu en una piulada que la violència de gènere sí existeix i que el PP no renunciarà als seus principis per cap concepte. La secretària Cuca Gamarra diu que amb la xacra de la violència de gènere ni es juga ni es negocia. I Elías Bendodo deixa clar que el PP està en contra de tota mena de violència.
Contra las mujeres, contra los niños, contra los mayores. Claro, estamos comprometidos. Y fue mi partido, cuando gobernaba, que tomamos las primeras medidas para luchar contra la violencia de género.
Aquesta és la primera gran topada dels populars amb l'extrema dreta de Vox després de l'acord per governar la Generalitat Valenciana, un acord on s'evita parlar de violència masclista i es fa servir l'expressió violència intrafamiliar.
I mentre el PP i Vox ara estiren els plats pel cap, el CIS dona la victòria a Pedro Sánchez a les eleccions del 23 de juliol. La suma de blocs dona 4 punts de marge a les esquerres i la clau de la governabilitat la tornaran a tenir els partits independentistes i nacionalistes. També des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, això tot i la victòria del PP a les eleccions de fa 4 setmanes i la desaparició de Ciutadans. El baròmetre vaticina que el PSOE i Sumar es quedaran amb més del 45% dels vots. El PP i Vox, en canvi, quedaran amb un 41%. El PSOE aconseguirà el 31,2% dels vots, el PP queda el 30,7%, és una diferència de mig punt, però pugen tots dos. Els socialistes ho fan un punt en només un mes i el PP 2,5 punts, la mateixa xifra d'estimació de vot de fa un mes per Ciutadans i que ara capitalitza Feijóo. Sumar amb Podem i totes les confluències, 14%, la suma de totes dues formacions els hi resta i Vox manté el 10%, que ja fa molts mesos que acumula el 6%.
I de cara a aquestes eleccions, Jaume Asens no repetirà el capdavant dels comuns. El fins ara president d'Unides Podem al Congrés renuncia a encapçalar la llista i també abandona la política. En un comunicat, Asens apunta que Aina Vidal, que va ser la número 2 el 2019, liderarà la candidatura dels comuns per Barcelona. L'acompanyaran Gerardo Pisarello i Galapin. I per la seva banda, Esquerra ha confirmat que Josep Maria Tarricabra serà el candidat republicà al Senat per Girona i també es van sabent noms de Junts per Catalunya. Antoni Castellà serà el cap de llista al Senat i Pilar Calvo serà la número 2 al Congrés, darrere de Míriam Nogueras. I encara un nom més, la copaire Dolors Sabater deixa el Parlament per centrar-se en Badalona. Ho avança del periòdico i ho ha pogut confirmar RAC1, la diputada. Es va presentar com a cap de llista de Guanyem el 28 de maig i ara serà l'única regidora del partit a la ciutat. Les 8:39, Trànsit vol posar ordre al sector dels patinets elèctrics. Proposa a tots els municipis prohibir-los a les zones de vianants i als carrers de 50 per hora i fer obligatori el casc. Així ho diu el model d'ordenança que enviarà a tots els ajuntaments perquè es posin al dia, Benet Iñigo.
Més de la meitat dels municipis catalans d'entre 20.000 i 100.000 habitants o no tenen ordenança o l'han d'actualitzar. Per això Trànsit els farà arribar una ordenança tipus de manera que les normatives siguin semblants. La proposta és que aquests vehicles circulin per carrils bici i zones 30 i, en canvi, quedin fora de les zones de vianants o on els cotxes vagin més ràpid. El director del Servei Català, Ramon Lamiel, explica a RAC1 que van més enllà de la norma que ha de fer l'Estat.
Donem unes pautes als ajuntaments, bàsicament, amb allò que no ha regulat la DGT, els diem què creiem que és l'objectiu de fer. Per exemple, el que la DGT no té regulat encara és que hagin de tenir assegurança i que hagin de portar el casc.
L'edat mínima per anar en patinet la situa als 16 anys. Girona, Lleida i Tarragona ja tenen ordenances amb aquestes limitacions i Barcelona està pendent d'aprovar-la.
L'equip de dones catalanes que va simular una missió a Mart en un desert de Utah farà una nova simulació el 2025. De fet, ja estan en procés per trobar les noves tripulants. Això després que la primera missió que van fer a finals d'abril hagi estat tot un èxit, Eudald Martínez.
Les 9 integrants de la missió d'Hipàtia van haver de viure 12 dies amb unes condicions semblants a les que es trobarien a Mart, amb una baixa humitat, altes ratxes de vent i també amb limitacions d'alimentació, aigua i comunicacions, ho explica l'enginyera Neus Sabater.
I vam aconseguir doncs, un consum mitjà de 13 litres per persona i dia i per tant estem parlant de 10 cops menys no?, del que fem a la vida normal. Per tant, en un context com el que es trobem ara de sequera, també veiem que... doncs, una missió tripulada pot donar també molt d'aprenentatge.
L'equip també va aconseguir fabricar petites bateries per llums LED a base del ferro de les roques de l'entorn i també l'orina de les tripulants.
I a Grècia, a la majoria dels supervivents del naufragi a la costa de Pilos els han transportat a un camp d'acollida a prop d'Atenes. El balanç de les víctimes no es mou, 104 rescatats i 79 víctimes mortals. Ara bé, hi ha centenars de desapareguts. Segons algunes ONGs, al vaixell hi havia al voltant de 750 tripulants. Des d'Atenes, Anna Montravet.
El director del camp número 2 de Malacasa ha informat a RAC1 que aquest és un camp d'interrogació i d'identificació on els rescatats s'hi estaran entre un i dos dies per poder recollir les dades i fer un control mèdic. A continuació els traslladaran en els diferents camps d'acollida que hi ha per tot el país. Se'n compten més de 30. Només han arribat 74 dels 104 supervivents. Del total de rescatats, 9 encara es troben a Kalamata, sent interrogats per l'autoritat portuària, acusats de possible tràfic il·legal de persones. La resta els atenen a un hospital, també al sud de Grècia, a prop de Kalamata.
3 minuts i 3 quarts de 9, PortAventura ha estrenat avui una nova atracció. És una muntanya russa tancada i a les fosques carregada de sorpreses, girs i acceleracions. Està inspirada en la pel·lícula Uncharted. Des de Tarragona, Esteve Giral.
És una atracció diferent a totes les atraccions que tenia fins ara al parc. A les sensacions pròpies d'una muntanya russa s'hi sumen els efectes especials i les imatges més pròpies dels videojocs, amb moviments totalment sorpresius. Hi ha 5 acceleracions, algunes laterals, i la sensació de velocitat es multiplica perquè no hi ve o hi veus molt poc i no saps cap a on et portarà Uncharted. Alguns dels que l'han provat aquest matí.
Te donen la volta, te posen de costat, te llencen de costat.
I és una atracció bastant familiar.
M'han enredat, eh? O sigui, m'han dit que aquí pujaven crios, que això era molt familiar, que i estava indecis, ja dic, vinga, va, pujo. I se l'han pujat per corbata, amb perdó, eh? O sigui...
El recorregut dura una mica més de 2 minuts. Després de l'estrena mundial d'avui, demà s'obre ja a tot el públic.
I en marxa aquesta hora la segona jornada del Sonar. Avui el dia té un nom propi, Aphex Twin. El discjòquei irlandès torna als escenaris després de 4 anys, a les 10 del vespre. Des de Fira Montjuïc, Marc Simon, bona nit.
Bona nit. Avui un ambient molt més animat que ahir, quan fa mitja hora que ha començat el concert més esperat del Sonar de dia, la discjòquei dels Estats Units, The Blessed Madonna. Això sí, encara queda molta teca. Màxima expectació per viure d'aquí a una hora i mitja mal comptada el concert d'Aphex Twin, que a priori tocarà una cançó exclusiva pel Sonar. A partir d'aquí, aquesta matinada passaran pels escenaris del festival artistes com la rapera Shiger o les discjòqueis Peggy Goo i Honey Dijon.
Gràcies, Marc. I també aquesta nit Maroon 5 actua al Palau Sant Jordi. La banda visita Barcelona per presentar el seu últim disc. S'espera que durant el concert, que està previst que comenci a les 9, també sonin clàssics de la banda, com aquest Moved Like Jagger que sentim de fons. Des del Palau Sant Jordi, Maria Cusó, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs molta gent encara està arribant ara amb força tranquil·litat, diríem, aquí al Palau Sant Jordi per veure el primer concert de Maroon 5 a la ciutat en 8 anys. És que l'última vegada que van trepitjar Barcelona va ser el 2015. Hem de dir que la gent va amb tranquil·litat perquè si passa com ahir al Withings Center de Madrid, es veu que van començar amb 10 minuts de retard. Potser la gent ho sap i per això no van presses. El concert d'aquesta nit servirà per presentar els temes del seu últim disc Jordi, però sobretot per fer un repàs de tots els seus àlbums, començant pel primer, Songs About Jane, que van publicar fa 20 anys, el 2002.
I acabarem amb el temps. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Han de pujar les temperatures?
Sí, sí, cap de setmana amb ambient de ple estiu. De fet, avui ja hem arribat a temperatures de 35-36 graus en alguns sectors de l'Ebre, del Pla de Lleida.